comunitat, un fet que es demostra amb un cop d'ull al carrer, on viuen 665 persones només a Palma. Una de les ciutats espanyoles que més n'aplega, hem de dir, i els qui no es poden permetre una casa a les illes són molts, i els residents ja fa temps que miren cap a fora quan cerquen habitatge. Al nord d'Espanya en pots comprar tres pel mateix preu que aquí, a casa nostra, n'adquireixes una sola. I encara podem afegir un tercer factor en aquesta equació. Les Balears són el segon territori de l'Estat on els estrangers estan més interessats a comprar una casa per fer-la servir com a segona residència. Tot d'una, vos en donam els detalls també. Repassarem les xifres abans els titulars de les jornades diumenge 30 d'agost. Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Amb cadires i a la fresca han unit la plaça d'Espanya amb el Consolat de Mà. Convocades per Madò, Farta i diverses entitats ecologistes han denunciat la privatització dels espais públics i reclamat el seu ús pels residents.
Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls.
La jove havia demanat al propietari del cavall que li donés aigua perquè, segons el seu pare, l'animal tenia set. L'Ajuntament palmesà ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia quan, recordem, la quota supera les 1.700 places.
El canvi climàtic, la sequera i, sobretot, les anòmales altes temperatures afecten els cultius d'estiu.
La vinya, els melons, les figues acusen les extremes condicions al camp, la producció minva i la supervivència d'algunes varietats perilla.
I en els esports, quins són els titulars d'avui? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Per una banda, el cap de fila de Movistar, l'artenenc Enric Mas, és el nou líder de la Vuelta a Espanya després de que ahir Tadej Pogačar va deixar la cursa per una forta caiguda de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa. D'aquesta forma, Mas es converteix en el primer ciclista de les Illes que es vesteix de vermell a la Ronda Espanyola en 65 anys d'història. I pel que fa al futbol, més en concret amb el Real Mallorca, avui juga davant el cuer de la competició, el Ceuta, en la necessitat de no fallar davant els seus seguidors i oblidar el més aviat possible la derrota de dilluns a Granada.
Darrer diumenge d'agost, avui, en temps típic d'estiu. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, avui esperam una jornada de diumenge de temps tranquil, amb un cel ja molt més estirat, marcat pel domini del sol i també l'absència de la pols en suspensió, amb la possibilitat de que cresqui núvols d'evolució a l'interior de Mallorca durant les hores centrals de la jornada. No s'espera que aquests venguin acompanyats de precipitació i també destaca l'aparició d'alguns núvols baixos tant al sector de Menorca com també a les Pitiuses, amb una temperatura màxima que avui quedarà molt semblant a la d'ahir. Es mourà entre els 30 i els 35 graus, però el vent, que en general bufarà fluix de llevant i també de xaloc, farà que els valors més elevats quedin a punts de l'interior i de cap al nord de cada una de les illes, amb una situació marítima també marcada per la tranquil·litat, amb predominança dels redols de marejol i alguns redols de mar rissada a les costes a recer del vent.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, des del control tècnic, comencem.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament, si descomptam Madrid i Barcelona. Segons el darrer recompte, 665 es troben en aquesta situació. Això fa que de les anomenades ciutats mitjanes, la ciutat de Palma ocupi el segon lloc de la llista, per darrere de València, que en té 700, i per davant de Còrdoba, on hi ha 475 persones. A molta més distància s'hi troba Albacete, amb 182 persones sense llar.
Ara bé, si es compten persones sense llar que s'allotgen a centres assistencials o dels anomenats de transició a Palma, la xifra augmenta fins les 1.257. Per tant, incloent aquest grup, la ciutat, Palma, acaba sent la que té la ràtio més elevada d'aquestes persones sense sostre, 2,5 per cada 1.000 habitants.
Com ja han dit, aquestes són les darreres xifres que es tenen. Per aquest motiu, la Universitat de les Illes Balears lidera ara un projecte pioner a tot l'estat de recompte de sensellarisme als municipis de més de 20.000 habitants de les illes. Es durà a terme dia 30 de setembre i s'acerquen, de fet, voluntaris. Si voleu col·laborar, vos en donem els detalls.
Centenars de persones han viscut o viuen en infrahabitatges a les illes. També hi ha qui no té més remei que fer-ho en autocaravana, però quants es troben realment en aquesta situació a les illes? No hi ha dades, les que es tenen no es consideren suficientment fiables, i el 30 de setembre es resoldrà la incògnita, explica David Abril, que és professor de Sociologia a la Universitat.
És el primer recompte que se farà d'aquestes característiques, no fixant molt només en la gent en situació de carrer, sinó en les diferents casuístiques de l'exclusió residencial, gent visquent a cotxos, caravanes, barraques, etc. No només a nivell de Balear, sinó a nivell de tot l'estat. Ho farem, a més, de forma simultània a les quatre illes i a tots els municipis de més de 20.000 habitants, dia 30 de setembre, s'hora baixa vespre, i per això necessitam un volum important de gent col·laboradora.
Aquesta crida a la ciutadania, que no s'havia fet mai a Espanya, o no s'ha fet mai a Espanya, i en la qual el govern central està interessat, és una iniciativa conjunta tant de la universitat com de la xarxa europea contra la pobresa. Per dur-la a terme, necessiten prop de 500 voluntaris. Andreu Grimalt, director de la xarxa contra la pobresa.
Crec que qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi passejat per voltant de Palma o dels pobles de les illes haurà vist un increment de persones que estan residint en el carrer o que estan vivint a caravanes, i crec que pot ser una manera de col·laboració i de sensibilització ciutadana per posar damunt la taula aquest problema i reclamar solucions immediates.
També insisteix en reclamar solucions per a aquestes persones. L'entitat Metges del Món està alarmada, diu, en veure com augmenten els seus usuaris que viuen al carrer enguany, però veuen atendre 300 persones. Miguel Rayero, metge voluntari de Metges del Món.
Per una comunitat com la nostra, rica, el número de places d'acogida de primera necessitat, con unas condiciones dignas, evidentemente, son insuficientes y tiene que mejorar, mientras la situación global, que son grandes decisiones de poderes públicos, también va mejorando. Hace poco, quien tenía trabajo podía tener techo y ahora no es así.
Per descomptat que l'increment del cost de la vida i l'increment no suficient dels salaris, a més dels preus disparats dels productes, no ajuden a la situació d'aquestes persones amb precarietat que han de viure al carrer.
Un dels factors que impedeixen que una part de la població pugui accedir a un habitatge, de fet, és la pressió del capital estranger, o d'ell, perquè les illes som la segona comunitat autònoma de l'Estat on els estrangers compren més cases. Tres poblacions mallorquines encapçalen aquesta llista. Dues al municipi de Capdepera, són Canyamel i Cala Ratjada, i l'altra a Santanyí-Calador.
A tots tres llocs, 6 de cada 10 compradors o potencials compradors d'habitatge són estrangers, sobretot d'Alemanya, el Regne Unit i Suïssa. Diuen els venedors que el seu interès no és tant invertir com fer-se en un lloc on viure. I és que invertir a dia d'avui, amb els preus que hi ha, ja no surt expliquen tant a compte com fa uns anys. Miquel Perelló, president de l'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris.
Quan fas una valoració de la que te costa en la rentabilitat que te dones, ja no te surt a compte. Nosaltres tenim inversors que ja m'han dit que no el telefonen per oferir-les res aquí perquè no li interessa. El mercat està pujant els preus, però se van menys. Els que varen comprar després del boom de 2008, quan va acabar, és a dir, 2010, 2011 fins ara, estan duplicant tranquil·lament el preu de venda.
Un interès inversor estranger a la comunitat, tot i els elevats preus envers d'altres territoris espanyols. Això sí, al nord de l'estat s'han incrementat els preus entre el 20 i el 30% en dos anys per algunes zones.
A Galícia, en concret, el primer trimestre d'enguany, però els preus baixaren al 6,8%. I dins la comunitat, en canvi, a Pontevedra continua estant per damunt de la mitjana del 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Segons el portal Idealista, un habitatge de 80 metres quadrats costa de mitjana a les illes 446.000 euros, mentre que a Galícia el poden trobar per 133.000 i Astúries per 150.000, suposa una tercera part.
Uns preus que, han de dir, atrauen compradors. Un de cada quatre habitatges que adquiriren els residents a les Balears el primer trimestre d'enguany està, de fet, fora de les illes. Això d'acord amb les dades provisionals del Ministeri d'Habitatge. Varen ser 700 i busques, operacions, en total, prop del 40% de les quals Andalusia o la Comunitat Valenciana, on destaca la província d'Alacant per la seva tirada.
Quant al nord peninsular, que integren Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Cantàbria, no només ha guanyat interès per l'encariment del nivell de vida aquí, sinó com a objecte d'inversió en segona residència per alguns, que més de sortir més barata permet esquivar els cada vegada més calorosos estius del Mediterrani. Aquestes quatre comunitats esmentades varen sumar prop d'una de cada tres de les operacions immobiliàries, el 30%. Patricia Vérez és presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat de Corunya i del Consell d'Agents de Galícia. Explica el perfil dels clients balears de les immobiliàries gallegues.
Persones que solien veranear en Galícia i quan se jubilen, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares y ellos se quedan a vivir en su segunda residencia aquí en Galicia. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí. Y luego también están las personas que pueden teletrabajar.
L'any passat, el creixement en percentatge de les transaccions immobiliàries de ciutadans de les illes va estar per damunt dels dos dígits pel destí Estrella Astúries, on les 400 compres que s'hi feren el 24% més que l'any passat.
A Cantàbria, l'interès en oscil·lacions s'ha traduït en un volum d'operacions que no ha baixat de l'entorn d'una dotzena trimestral. A Galícia, bàsicament a Corunya i Pontevedra, van créixer el 33%, i a Castella i Lleó, estirat per la província de Lleó en concret, en essència el creixement s'hi va disparar de més al 90%.
La típica casa gallega de piedra, que tenga pocas reformas pendientes, que tenga algo de terreno, buscan viviendas sobre todo en torno a un precio de 60.000, 80.000 euros. También normalmente los baleares buscan en la costa, cerca de playas, donde se come muy bien y a precios muy razonables. Están subiendo los precios, no eran lo que hace un par de años, pero bueno, todavía se puede comprar. Sobre todo en comparación con los precios que tenéis vosotros en Baleares. Yo no podría vivir allí.
Astúries diuen que començaren a notar l'interès balear creixent l'any passat, qualcom que al principi els va sorprendre. Les illes, diuen, tenen fama de bon temps i paisatges idíl·lics.
Ara, però, ja s'han acostumat a tenir cartera clients de les Balears, amb l'argument els expliquen que no poden assumir els preus immobiliaris de les illes. Càtia Domingo, que és la presidenta de l'Associació d'Immobiliàries d'Astúries, explica que són fonamentalment aquestes persones balears compradors en la quarantena d'anys a la cerca de fer una nova vida, sobretot a zones rurals, on, per exemple, poden teletreballar.
Sobre todo lo que buscan es una casita para reformar o bien puede ser algo con finca a los alrededores de, sobre todo de Gijón. No buscan piso normalmente, sino que buscan casa. Muchos los ves como con esa iniciativa que igual no toman el paso, pues van viendo y se dan cuenta de que aquí la verdad que tenemos una calidad de vida muy, muy importante y a la vez pues unos precios muy razonables en comparación a lo que hay en Baleares.
Per qui compra casa fora necessita a vegades dur-se'n els mobles de la casa d'aquí. Però paradoxalment, i a diferència de fa un any tot just, els professionals de les mudances han vist com enguany l'elevada activitat del servei de trasllats de les illes a la península de fa uns mesos ha minvat molt. José Luis Silvente és el director d'operacions de Mudanzas Suñer.
Sacábamos entre 3 y 4 camiones a la semana a la península. Ahora, este año, ha bajado muchísimo. El primer trimestre ha sido horrendo. Se van con lo puesto, no se llevan muebles, se llevan 4 cosas. Hay gente también de alquiler que solo se llevan sus cosas. Pocas mudanzas grandes hay que a lo mejor se llevan su casa, porque han conseguido vender su casa y se van. Hay gente que ha conseguido vender su vivienda aquí y dicen que ahí se compran una casa en el campo y las amueblan y le queda todavía dinero.
La diferència de preu en la compra immobiliària a les illes i fora de les illes suposa un marge suficient, expliquen, per permetre que si venem una propietat a les Balears tinguem abastament no només per comprar la península, sinó, a més, per cancel·lar el crèdit hipotecari subscrit a les illes.
L'habitatge i la necessitat d'un topall als preus actuals del mercat ha estat un dels clams de la protesta simbòlica celebrada a nit a Palma. Una cadena humana formada per més d'un miler de persones, segons apunten els organitzadors, van seure a la fresca, unint la plaça d'Espanya amb el Consolat demà. Convocada per Madofarta i també diverses entitats ecologistes, tenia com a objectiu denunciar la privatització dels espais públics i reclamar que siguin d'ús dels residents, on s'explica Pere Morell.
Després d'un inici una mica caòtic, centenars de persones varen prendre els carrers de Palma amb una proposta tan senzilla com seure a la fresca. Cadires plegables i pancartes varen inundar els carrers i els indrets més turistificats de ciutat. La mobilització es va convocar després que els organitzadors asseguressin haver-se sentit ignorats arran de la manifestació del 26 de juliol. Tonina Siquier és vicepresidenta del GOP.
Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de dia 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés, i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin. I hi va haver un clam unànime, festiu, reivindicatiu dia 26 de més de 70.000 persones que demanaven aturar aquesta massificació.
Els assistents varen reivindicar l'ús dels espais públics per part dels residents i varen defensar que la plaça d'Espanya es converteixi en un punt de trobada.
Aquí hi havia coloms, ara no hi ha res, ja hi havia un lloc de vendre llavors per donar de menjar als coloms, hi havia un deixar de xurros, ja no hi és, hi havia un quiosco, també ha desaparegut.
Reclamar que les persones, que els ciutadans i que les ciutadanes ens puguen moure de manera còmoda i lliure pels nostres carrers és primordial. I plaça Espanya, jolín, en el final és el centre de la ciutat i on trobem el transport públic, on ens poden trobar de manera més fàcil amb la resta de la comunitat.
Com en altres protestes contra la massificació, turistes i residents es varen entremesclar pels carrers de ciutat, donant lloc també a algunes situacions curioses. És el cas d'un turista alemany que es va dedicar a burlar-se dels manifestants, demanant-los si celebraven un bingo i rient-se'n. Un dels residents que participaven en la protesta va deixar clar què és el que cercaven amb aquesta mobilització.
Mallorquins molt mereixem un respecte en aquest sentit i molt d'altres que no se mos està donant.
Es va complir l'objectiu i la cadena va acabar unint la plaça d'Espanya amb el Consolat de Mà en una nova protesta contra la massificació turística, el que ha estat el principal motiu de mobilització ciutadana a Palma aquest estiu.
I pel que fa a la regulació de l'accés de vehicles de Formentera, ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta. De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places. En té tots els detalls Elena Trinidad.
La quota màxima de turismes de visitants a Formentera és de 1.732. Tots els dies del mes d'agost s'ha arribat al 100% d'ocupació. Només queden acreditacions lliures per al pròxim dilluns, dia 31. Al juliol també es varen esgotar les autoritzacions la majoria de dies, amb l'excepció de 8 jornades. Hem parlat amb alguns dels turistes que havien obtingut les autoritzacions per circular.
Limitar l'accés als vehicles, encara que jo pugui ser un afectat, crec que està bé.
Carreteres ja van bé, està tot molt bé organitzat i tot molt net.
Carreteres per a les bicis, camins per a la gent, per a separar quizás el tràfic i sí, per a que sigui una cohabitació un poc millor.
Al setembre la situació ja canvia. Durant les dues primeres setmanes l'ocupació encara és superior al 75%, mentre que després ja baixa. Molts residents valoren positivament la regulació.
Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar a cap. I ara la carretera pues, està normal, com a Sivan, quasi.
Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí, que l'altre any.
Jo la vaig molt bé. La vaig molt bé. Pareix que està menys carregada, en fi, circula molt bé.
Les acreditacions dels turismes i motocicletes dels residents d'Eivissa també s'han esgotat durant el mes d'agost i els caps de setmana de setembre. La regulació de l'accés de vehicles amb motor a Formentera va començar l'any 2019 amb l'objectiu d'evitar la saturació de les carreteres de l'illa.
I a Menorca, un estiu més, es repeteix la situació. Gent que entra a les cases, pugen escales, obren portes o s'asseuen davant les propietats privades per fer-se, per exemple, fotografies. Són alguns dels comportaments incívics dels turistes que es denuncien al poblat de pescadors de Vinibeca Vell, que diuen tenen la sensació de viure en un decorat de pel·lícula. Un compte d'Instagram recull aquestes situacions i alguns dels vídeos ja acumulen milions de visualitzacions. Cristina Tomàs.
A l'emblemàtic poblat de pescadors de Vinibeca Vell, una corda no sempre és suficient per marcar el límit entre l'espai públic i la propietat privada. Alguns visitants passen la barrera, entren als portals i fins i tot asseguren els residents si asseuen tranquil·lament a la fresca.
Nosaltres estem a aquella casa d'allà i tenir la porta oberta i ens entrar a demanar una cervesa. És un no parar, entren a les cases, inclús a qualque vegada desapareix qualque cosa.
Ara han entrat a la disca meua, ara he posat una alarma i si sé que entra aquí no és. No te vols passar... Espérate, que yo ahora hago una foto. Pero que no ves que voy cargado con cestas para entrar en mi casa.
Y han incluso robatoris, vull dir que, perquè és molt fàcil. Totes les cases entren i es fan fotografies i aquest problema és un problema greu.
Són situacions que es repeteixen cada estiu i que un resident de l'urbanització ha decidit fer públiques a través del compte d'Instagram Vinibeca Vell. En els vídeos també es poden veure turistes que obren portes, entren a propietats o pugen escales per aconseguir la millor fotografia com si fos un parc d'atraccions. Sentim Antonio Henares, vicepresident de la comunitat de veïns del poblat.
Per aquí estem acostumats a que passin 800
300.000 persones, és molta gent la que passa per aquí. És que salten les cordes, es posen a dintre, fan malbé els carrers, no respecten res, i és clar, haurem d'haver-nos obligat a posar seguretat, ja que realment estem desemparats per tothom i no ens ajuden.
Les publicacions que retraten el dia a dia de la convivència amb les masses de turistes que visiten aquesta urbanització cada estiu s'han fet virals i acumulen milers de comentaris i visualitzacions. Un dels vídeos ja supera els 2 milions de reproduccions. L'objectiu és posar en valor aquest patrimoni, demanar respecte per a les persones que hi viuen i en tenen cura.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i vint minuts, obrim la crònica de successos. La Policia Nacional ha detingut a Palma un home per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes després de rebre diversos avisos que circulaven un vehicle amb un arma de foc i proferia amenaces de mort. Una de les telefonades alertava més que l'home hauria arribat a disparar contra el seu propi cotxe.
Els agents el van trobar a un domicili de Llucmajor, on van intervenir un revòlver del calibre 38, un altre revòlver d'aire comprimit i dues armes blanques. El vehicle també presentava un forat a la lluna davantera compatible amb un tret produït des de l'interior.
I un ciclista alemany de 54 anys es troba en estat crític després d'haver col·lisionat amb un cotxe aquest dissabte migdia a la carretera que coneix Caimari amb Lluc.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat el SAMU 061, que ha hagut d'assistir l'home amb aturada cardiorrespiratòria i ha aconseguit recuperar el seu pols per traslladar-lo posteriorment a l'Hospital de Sant Espases.
I ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma obert un expedient informatiu al propietari d'una galera per un enfrontament amb una turista. El vídeo del moment, quan l'home tira aigua a la jove a la cara amb una actitud agressiva i l'escridassa, fins i tot, de fet, li diu diverses vegades que és una neonazi alemanya, s'ha fet viral a les xarxes en només unes hores i ha generat moltes reaccions.
Aquest que hem escoltat és un dels moments més tensos de les imatges, el del confrontament entre el conductor de la galera ubicada a la plaça de la Reina Palmesana i una turista alemanya. La visitant li demanava al conductor que li donés aigua a l'animal i la resposta d'ell ha estat tocar-li la cara a la dona i llençar-li aigua mentre la gravava amb el seu telèfon mòbil. La difusió per xarxes d'aquest vídeo ha provocat nombroses reaccions de protesta. L'Ajuntament de Palma assegura que obrirà un expedient informatiu per aclarir els fets, determinar les circumstàncies i adoptar les mesures que corresponguin, tot i que es veu bastant clar el que va passar al vídeo. Des de Cort assenyalen que no toleraran comportaments que puguin resultar incompatibles amb les obligacions i condicions que han de complir els titulars i conductors del servei de galeres.
I també a la capital, Balear, han arrestat un home acusat d'intentar introduir per la força una menor en una furgoneta. Un grup de dones van presenciar els fets, van ajudar-la i van impedir el segrest.
Després la víctima va dir que havia reconegut un dels autors, que era una persona que l'hauria estat assetjant des de durant anys. De fet, tenia una ordre d'allunyament d'ella que li podia costar-s'hi a manco de 650 metres. L'home ha estat investigat per trencament de condemna i també pel presumpte delicte de detenció il·legal en grau de tentativa.
I per lluitar contra els casos d'agressions sexuals, el Consell de Mallorca ha reforçat la seva campanya No i Punt. Fins aquest mes d'agost s'han fet 30 formacions que han arribat a 574 persones, més del doble que l'any passat.
També han augmentat la seva presència als municipis, aquesta campanya. Per enguany, el Consell de Mallorca ha habilitat 97 punts d'informació, atenció i sensibilització davant els 56 de l'any passat. Toni Fuster, conseller de Presidència.
Perquè quan una persona veu a unes festes patronals una paradeta de No i Punt, el que veu allà és el Consell de Mallorca que li està donant suport i li està donant seguretat per si es produeix un cas de violència sexual.
A Eivissa hi ha més de 6.000 pous dels quals s'extrau aigua del subsol, segons dades del govern. Tot i que Recursos Hídrics té controlades les quantitats que s'empren dels pous més importants, entitats de l'illa reclamen més sancions per l'ús indegut d'aquesta aigua. Ens ho explica Dani Manau.
L'ús de 170 tones d'aigua a una festa a Sant Antoni ha reobert el debat sobre l'ús de l'aigua a Eivissa. Moltes mansions la fan servir per omplir grans piscines i regar jardins exòtics. és el periodista Joan Lluís Ferrer.
Estan arribant a utilitzar 3 i 4 camions cisternes diaris a algunes villes només per regar jardins de plantes exòtiques. Això és un malbaratament que hauria d'estar directament prohibit.
Recursos Hídrics explica que les empreses que extrauen aigua han de signar una declaració responsable. Els crítics amb la gestió del govern reclamen sancions exemplars. També demanen un control de tots els pous per saber quanta aigua s'extreu. Recursos Hídrics recorda que aquest control ja existeix als pous d'abastiment i als autoritzats per subministrar aigua als camions i que sumen el 60% del consum total. Són Joan Gisferrer i Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics.
No hi ha inspeccions, no hi ha cap tipus de control damunt els pous legals. Des d'il·legals, per supost, no en parlem.
Nosaltres, tot el que són pous d'abastiment i grans consumidors, els controlem. D'aquests tenim informació. Clar, en percentatge són pocs, però en volum són molt.
L'objectiu del govern és instal·lar sensors a tots els pous. El projecte ha d'estar redactat aquesta tardor, però no se sap encara quan es podrà executar.
Fem ara una petita pausa per la publicitat i a continuació les notícies nacionals i internacionals.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raül Valls.
Repassem ara més notícies destacades fora de les illes. A Ceuta augmenta la tensió entre els migrants i les forces de seguretat.
Sí, quatre persones han estat detingudes aquest dissabte capvespre per apedregar la matinada anterior una patrulla de militars i ferir lleu un sergent. Això quan veïnats ceutis han tornat a sortir al carrer per protestar contra el que consideren una invasió. Mentrestant, Frontex, l'Organització Europea de Fronteres, anuncia que es prepara per ajudar al govern d'Espanya, com li ha demanat, a classificar els migrants que han de ser retornats. Avui, per cert, fa 30 dies exactes de l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma.
I a tot això, el Partit Popular ha anunciat que es personarà com a acusació a la causa que investiga els fets d'aquell 30 de juliol.
També que sol·licitarà la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència davant la contradicció, ha dit aquest dissabte Alberto Núñez Feijóo, entre ministres de l'executiu de Sánchez.
Hay la ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos.
A València, els equips d'extinció han controlat el foc a la devesa del Saler, que ha cremat més de 37 hectàrees de massa forestal.
Els veïnats desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Tot i això, la platja i el parc continuaran tancats al públic durant tot el cap de setmana per precaució. El Seprona ha pogut accedir al punt on van començar les flames i ha acreditat que va ser provocat.
En internacional, el Nepal eleva prop de 750 els morts i gairebé 3.000 els desapareguts per l'allau d'aigua i fang a l'Himàlaia. Aquest dissabte, per cert, un nou corriment de terra ha tornat a acumular aigua i ha obligat a evacuar equips de salvament.
Mentrestant, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol manté que hi ha dos espanyols desapareguts, això després que el govern del Nepal anunciar que havia localitzat dos ciutadans d'Espanya, justament, i que estava en contacte amb ells.
I els Estats Units i Venezuela anunciant un acord històric sobre el petroli. Els estatunidencs tindran el control majoritari sobre 65.000 milions de barrils de reserves de cru veneçolà.
Preveuen una inversió de 100.000 milions de dòlars. Trump diu que és el major acord petrolier de la història i ha dit que duplicarà les reserves del país nord-americà. La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat aquest pacte, ha dit que és per 25 anys.
Han tocat les 8:30, repassam les notícies destacades de la jornada. Les Balears preparen el primer recompte de persones sense sostre. El 30 de setembre es coneixerà quantes en són. Una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes i la Xarxa contra la Pobresa i l'Exclusió Social d'Espanya.
Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament. Segons el darrer recompte, 665.
Es troben en aquesta situació, hem de dir, en aquesta ciutat. Un dels factors que impedeixen que una part de la població pugui accedir a un habitatge és la pressió del capital estranger.
Som la segona comunitat autònoma de l'Estat on els estrangers compren més cases. Els elevats preus del mercat immobiliari aboquen els residents a cercar cases així en altres territoris espanyols. Un de cada quatre habitatges adquirits el primer trimestre d'enguany, de fet, era fora o és fora de les Illes.
Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística.
Ho han fet asseguts a cadires i a la fresca i convocades per Moda Farta, també diverses entitats ecologistes. Denuncien la privatització dels espais públics, reclamen el seu ús altra vegada pels residents. És la darrera mobilització prevista aquest estiu, el més reivindicatiu fins ara.
Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls.
La jove havia demanat al propietari del cavall que li donés aigua perquè, segons el seu pare, l'animal tenia set. L'Ajuntament de Palma ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
De fet, a l'agost, les acreditacions per a aquests vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places.
El canvi climàtic, la sequera i, sobretot, les anòmales altes temperatures afecten els cultius d'estiu.
Això és la vinya, els melons, també les figues, acusen les extremes condicions del camp i la producció minva, també la supervivència d'algunes varietats.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Feim ara una ullada a les portades que publiquen els diaris. Al Menorca, el tema del dia és que els creueristes gasten a terra manco de 30 euros per persona. Una quantitat, es diu, que ha anat disminuint amb els anys i que ja és la meitat de la despesa que la resta d'illes de Balears. Per la fotografia se n'ha triat una d'ahir a la terminal de sortides de l'aeroport amb els turistes que tornen a casa després de passar les seves vacances a l'illa. Se'n van encantats de les platges, diu el titular. Destaquen de la seva estada la calma i el litoral, mentre que el pitjor ha estat la carretera. S'entén que la general en aquesta illa i també els preus.
En petit, el Menorca se'ns anticipa entrevista interior amb l'advocat dels 22 empresaris d'Esborn de Ciutadella, enfrontats amb l'Ajuntament pel projecte per treure'n els cotxes. Els comerços han perdut el 20%, diu. Altres notícies menors són la de les ostres cultivades al Port de Moc, que són una alternativa als musclos, es diu. És l'aperitiu d'una informació sobre Muscleres González, que n'ha cultivat 1.000. També es fa ressò a la primera pàgina del diari menorquí del comiat al capdavant de la banda de música de Ferreries de Josep Colom, que ha estat 26 anys director.
A les Pitiuses, el periòdico desenvolupa el tema del taxista de Palma sancionat presumptament per operar a Eivissa. Ahir ja obria amb aquesta notícia. Guerra oberta entre taxistes d'Eivissa i Palma per la multa al taxista a Vila, n'és el titular, i s'afegeix que aquest professional denuncia que el van tractar com un criminal, que la patronal del taxi mallorquina acusa el conseller eivissenc de xenofòbia i que aquest exigeix una ratificació pública davant aquestes acusacions. El quid de la qüestió és que els mallorquins argumenten que el taxista sancionat només fa malament aparcar el seu vehicle en una parada, però que era a l'illa per esbarjo personal i no per fer-hi feina sense permís.
El diari ressegueix també un tema obert de fa dies, no és altre que el de la festa egipci de Sa Pedrera. Llegim avui a la primera pàgina que Sant Antoni va autoritzar-n'hi una altra de festa a Sa Pedrera fora de termini, és a dir, amb permís sol·licitat, segons el diari, sense l'antelació mínima, i que els veïnats demanen mesures de control acústic i d'afluència per les pròximes festes que s'hi facin.
Més enllà d'això, el periòdico du de segona informació les persones sense sostre que dormen al cementiri de Sant Jordi i Sant Josep, un tema que nosaltres va avançar a l'informatiu d'ahir.
I el diari, fotografia de portada per la fonyada del raïm, diu el subtítol A Jesús, una tradició, la de trepitjar el vi que trepitja fort, se'ns diu, fent el joc de paraules.
A Mallorca, última hora, i el diari obrin amb un projecte de gran construcció per hom. El diari del grup Serra informa de primera notícia que el casino de Magaluf, ara abandonat i ocupat, es convertirà en un hotel de gran luxe. Llegim en subtítol que el propietari, una gestora immobiliària espanyola, preveu invertir 175 milions d'euros i obrir d'aquí a 3 o 4 anys.
I al diari de Mallorca, el projecte que se'ns anuncia té caràcter públic. És el del nou centre de control aeri a Sant Bonet. Diu el titular que hi ha 10 grans constructores, incloses firmes mallorquines, que hi opten. En aquest cas, el cost és de 80 milions i l'adjudicació pel concurs serà l'octubre.
La notícia de la cadena humana Palma contra la turistificació té el protagonisme de segona notícia i gran fotografia al diari de premsa ibèrica. I veiem retratada Amada Farta, la convocant, amb el cartell Proens, Mallorca està farta.
A l'última hora ocupa, en canvi, un paper més secundari. Encara la veiem en columna lateral amb una petita fotografia. La foto principal, en aquest cas, és per Enric Marx, posant sense vestir-lo el mallot de líder de la Volta Ciclista a Espanya. Un mallorquí al front de la Vuelta, diu el titular, pren la primera posició després de l'abandonament per caiguda de Pogacar.
Fora de les Illes, aquesta notícia esportiva amb el ciclista Pogacar retratat mal ferit protagonitza les fotos de portada del País i l'ABC i en petit també del Mundo. Al marge d'això, l'altra informació que continua destacant entre els diaris generalistes nacionals és la relacionada amb la gestió política de la crisi de Ceuta.
No, de vegades, com hem dit, avui fa 30 dies d'aquesta entrada massiva, l'ABC titula Ceuta destapa la ineficàcia dels ministeris ideològics, crida l'atenció que et centra, però, en quatre ministeris, els de Migracions, Drets Socials, Joventut i Igualtat, dos del PSOE i dos de Sumar, que diu no han estat capaços de donar una resposta encertada.
El País titula Ceuta, ciutat rompuda. Diu que la por, la sensació d'abandonament i la falta de solucions ofeguen una localitat que frega l'esclat social. I La Vanguardia diu la crisi de Ceuta es manté oberta en canal un mes després i els problemes de convivència afloren.
I per acabar, el Mundo extrapola els 30 dies passats des de l'assalt de Ceuta a una malaurada gestió d'estat amb un gran protagonista. Diu la paràlisi de Sánchez enfonsa Espanya en una crisi d'estat i torna a citar, per exemple, fonts del PSOE que diuen que va veure a Moncloa una penosa imatge d'impotència i un partit completament bloquejat.
8:37, a continuació, la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutació, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. IB3 Ràdio. La Vuelta a Espanya va patir ahir un cop dur en la pèrdua del seu principal favorit de cara al triomf final. L'eslové Tadej Pogačar va caure a falta de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa. Demanant disculpes, són coses del directe. Deien que l'eslové Tadej Pogačar va caure a falta de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa entre Puzol i Saco degut a la presència d'una pedra a l'asfalt. D'aquesta forma va patir un fortíssim cop a l'espatlla esquerra que li ha obligat a deixar la cursa molt adolorit i entre llàgrimes quan el 5 vegades campió del Tour de França anava com a líder destacat de la ronda espanyola. Posteriorment, el comunicat mèdic va determinar que l'eslope va patir una commoció cerebral, emet una fractura de clavícula i cervical. José Fernández Machín es el director del UAE Team Emirates.
Situaciones que el ciclismo a veces nos deja y que, por desgracia, no hay que darle la responsabilidad a nadie, sino una caída en una zona estrecha, en una zona complicada. No sé si lo que habrá podido pasar, pero no he hablado con él, obviamente, de cómo ha podido pasar, pero no hay que darle responsabilidades a nada, son caídas que surgen y bueno, hay que estar con Tadej persona, no con Tadej Pogačar ciclista, no con Tadej Pogačar campeón, no con el líder de la carrera, sino con Tadej persona y queremos estar siempre con los momentos malos más que los buenos.
D'aquesta forma, el mallorquí Enric Mas, segon a 3 minuts i 4 segons de Pogačar, es converteix en el nou major vermell d'una carrera que canvia totalment amb la deu del pràcticament intocable Pogačar. De fet, serà la primera vegada en tota la història de la Vuelta que un mallorquí es posa com a líder. En qualsevol cas, Enric no va voler celebrar aquest major vermell i va tenir tot moment màxim respecte cap a la figura de que és, sense cap dubte, el millor ciclista del món.
És una grandíssima pena que, primero, que haya caídas, después desistido y por último, que sea Tadej. Justo era el portador de mayor rojo y es un... una auténtica pena. Obviamente que se mejore rápido, que nos queda aún unas cuantas carreras y espero que pueda llegar bien a ellas.
Dit això, se li presenta una gran oportunidad al ciclista tenant de guanyar una gran volta als seus 31 anys.
Mañana cogeremos la responsabilidad como es normal y nada, intentaremos pues mantener el mayor.
Recordant que fins ara Enric Mas ha fet 3 segons i un tercer a la Vuelta, mentre el Tour de França va fer 5 a l'edició de l'any 2020. Per cert, i Mas no es va posar el major vermell de líder, com han dit abans, de la ronda espanyola per respecte a Tadej Pogačar. En Mateu Morell amb un peu i mig fora del Real Mallorca i les absències del Don Prats, Arnau Puigmal per lesió, igual que Jan Sàdats, en aquest cas el del Vinícius Lemet, de llarga durada, el Daniel Real Mallorca, el Lluís García, continua pendent de l'estat físic de Sergi Darder per si pot el manco ocupar lloc a la banqueta pel partit que jugaran avui a les 7 a l'estadi de Son Mos davant del Ceuta, equip que tanca la classificació de segona amb 0 punts. Luis García.
En esta categoría no te puedes fiar absolutamente de nada. Respetar muchísimo al rival, que es un rival que tiene sus armas, tiene buenos futbolistas y encima tiene una idea de juego marcada desde hace muchos años, con lo cual nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño.
Abraham Domínguez Cervantes será l'àrbitre que s'encarregui avui de fer justícia sobre el terreny de lloc amb el suport de Luis Mario Milla al VAR. I és que l'arbitratge Petita Granada per Sols al Reig encara cou i molt el primer equip. Dit això, el tècnic mallorquinista no vol polèmiques i passa fulla respecte al partit a los Carmes.
Sinceramente creo que lo del otro día fue un accidente, algo que bajo mi punto de vista creo que no puede ocurrir, sobre todo por todas las tecnologías que hay alrededor y todo lo que se le pueda ayudar al final al árbitro. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a todo el mundo, ayudar a los árbitros también que tienen su trabajo, fijarnos en nosotros mismos, no mirar hacia el lado y buscar excusas. Nosotros también tenemos que ser mejores, yo el primero, tenemos que ser mejores, exigentes, y no buscar ningún tipo de excusas, ni las bajas, ni el árbitro, ni el tiempo, ni nada.
Una altra història ben diferent és la que viu o pateix, per dir-ho de qualque manera, el seu rival, un Ceuta que va arribar a l'illa al voltant de les 3 i mitja i que cercarà avui enxufar-se a la competició. Ho tenen molt difícil, i no només pel tema esportiu. José Juan Romero és l'entrenador del conjunt visitant.
Como decía la temporada pasada e incluso más digo esta, vamos a tener que remar muchísimo. Muchísimo porque, bueno, porque las situaciones son las que son y una vez más tenemos un reto muy complicado, muy, muy complicado, pero a la vez apasionante, ¿no? A un equipo que no lo va a tener muy complicado para que se convierta en uno de los equipos poderosos de la competición.
Recapitulem marcos de la tercera jornada i es va jugar un total de 4 partits. Sabadell 1, Almeria 0, Albacete 0, Oviedo 1. Leganés 1, Eldense 0. I Girona 5, Las Palmas 2. Primer triomf a la temporada del conjunt de l'Empordà. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
Però és important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i, bueno, és un punt important.
Real Mallorca-Ceuta, avui a les 7 a Son Mos, això sí, 2 hores abans, a Ivetres Ràdio.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí.
Vinga, avui rebràs.
Avui rebràs. Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
I ara parlant de l'UD, com han sentit a la falca publicitària, jugarà també debut a la competició de primera federació a les 7, en aquest cas, en el recinte esportiu del Nou Maulí davant l'Antequera, que entrena Abraham Paz. I ho farà amb les baixes de Gonzalo Almenara, Iván del Olmo i Lirberto Beltrán. Sentim els dos tècnics a la prèvia del partit, Raúl Jona per part de l'UD Eivissa i Abraham Paz, entrenador de l'Antequera.
Pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada. Es un equipo que viendo un poco, estudiándolos, analizándolos, en los últimos 6 partidos de la temporada pasada hizo 5 victorias y ante rivales importantes como Murcia, ascendidos como Eldense, como Sabadell.
Que es un rival, pues bueno, con un presupuesto bastante alto, con jugadores de muchísima calidad, que no hemos podido ver prácticamente nada en pretemporada. Sabemos cómo van a jugar, entonces vamos a estar preparados para cualquier cosa que nos podamos encontrar el domingo, sabiendo de la calidad individual que tienen, ¿no? Pero ya te digo, que ha sido un hándicap no poder verlo porque no es el primer partido de liga, no hemos podido estudiarlo ni hacer ningún análisis a nivel colectivo, ¿no?
Pel que fa al futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre de forma clara el primer partit del Torres Record International Master Futsal, que es celebra a Portugal, més en concret a la localitat de Portimão, i en aquest cas davant l'Esporti de Portugal, per 5-2. A la posterior tanda de penals, com sol partir per part dels palmesans, que van guanyar per 4-5. En un partit, globalment parlant, que no va ser bo per part de l'Illes Balears. Així ho concreta i així ho reconeix el seu tècnic, Antonio Badillo.
Era un partido para ver estas cosas, ¿no? Estos aspectos que tenemos que mejorar, que tenemos que ser un equipo más compacto, y es una faceta que el año pasado, la temporada pasada, no, nos costó puntos y nos costó incluso eliminatoria de los partidos y que estábamos mejorando, pero hoy los minutos iniciales otra vez nos ha faltado eso, ¿no? Entonces, pues, de cara a mañana es un aspecto a corregir, ¿no? En este sentido, después el equipo ha reaccionado bien, ha competido bien.
Recordar que avui també a les 12 el Palma tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Recordem que els partits d'aquest cap de setmana, tant el d'ahir com el d'avui, el podran seguir en directe a la web d'IB3. Parlant de motociclisme, del que va succeir ahir al circuit de Motorland, on es pot qualificar com a redona la jornada protagonitzada pel pilot mallorquí Zanguevar a la categoria de Moto2. A la qualificatòria, després d'encatxalar-la bona part de la mateixa, finalment va acabar segon, just per darrere del colombià David Alonso.
Muy feliz de conseguir otra primera línea. Se nos ha escapado por muy poco la qualifying. Sí que es verdad que tenía un poco de mala suerte porque justamente venía muy fuerte el T1 con el segundo neumático y he encontrado la caída de Furusato, bandera amarilla, entonces he tenido que aflojar porque si no aflojaba pues caía sanción. Así que vamos a intentar disfrutar la carrera de mañana. Es una carrera muy luchada, mucha gente con ritmo. Hay que cuidar muy bien los neumáticos e intentar que no nos pille la sorpresa de Silverstone, intentar conseguir una victoria o un podium, que ya hace falta que llegue.
L'altra cara del Gran Premi d'Aragó la va mostrar una vegada més Joan Mir en MotoGP a la cursa sprint. No li van anar bé les coses. El pilot Honda va acabar 16 en una jornada frustrant per al pilot mallorquí. Avui a la cursa llarga Mir tindrà l'oportunitat de millorar sensacions. El sentit.
He tingut un toc amb un pilot a la curva 3. Això m'ha fet que perdi la línia. M'he hagut d'anar fora de la pista. Després he remuntat el que he pogut. He anat passant pilots i el ritme final de carrera no era dolent. Però està clar que, bueno, que la posició no ha estat bona avui. Estem sofrint aquí a Aragón. És un circuit que m'esperava un rendiment millor i no vaig còmode damunt la moto.
I dues notícies per anar tancant aquest bloc d'esports. En bàsquet, la selecció femenina d'Espanya va pallissar i a Mali per 96-58. En el penúltim partit de preparació abans d'afrontar el Mundial de Berlín, Alba Torres va ser la màxima cistelladora d'Espanya amb un total de 13 punts sumats. En un encontre, la selecció va tenir un gran encert des del més enllà del 6-75, amb un brutal 16-25 en llançaments triples. I en piragüisme de Copa del Món, nova decepcions pel que fa molt de piragüisme de Balears en aquesta competició. Àlex Graneri no va poder classificar-se per la gran final del KU600, mentre la morera Àngels Moreno va tenir a tocar el metall, concretament a la final del C2-200, on es va quedar amb la seva companya Victoria Yatsenka a només 3 dècimes de pujar al podi, sent superades per les embarcacions de Rússia, l'Uzbekistan i la Xina. La nota positiva d'ahir la va donar Adrián Castaño, que va acabar segon, això sí, a la final B del KLU 200. Amb aquest apunt de piragüisme de bàsquet ho deixat. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
I 52 minuts encara amb la recta final de l'informatiu Matí d'IV3 Ràdio. Explicant-vos que, tot i que falten unes setmanes encara perquè Binissalem doni el sus a les festes del Barmà, ja s'ha escollit els protagonistes d'enguany. 25 joves de 17 anys han participat en les eleccions dels vermadors i vermadores, unes votacions que s'han allargat fins les 11 de la nit, fregant les 1.000 participacions. No en sabem, però, de moment, els guanyadors.
I la jornada de Binissalem també ha tingut un vessant gastronòmic perquè s'ha fet el tercer concurs de fideus de Barmà i han participat 25 equips que han cuinat 70 quilos de fideus per prop de 700 persones. Els candidats esperaven amb il·lusió el resultat, mentrestant, els vermadors, amb el desig compartit de representar el poble, les ganes que arribi setembre i el Barmà no s'amaga.
Que fa 60 anys se va començar això i no... Eren dos dies, era el dissabte i el diumenge, i s'ha acabat, i ara hi ha una festa. Això per la gent jove està molt bé.
Quan arriba el setembre, el vinís a la met, ja tenim ganes de vestir molt de pagès, de menjar fideus, de sortir a beure vi.
Fa dies que es verem a diferents redols de les illes i ara ja confirmam que la producció de raïm segueix afectada per les altes temperatures i la manca de plogudes. Tot i que se'n preveu una quantitat similar a la de l'any passat, la tendència a la baixa segueix.
Els tres anys la cuita s'ha vist greument afectada pel canvi climàtic, la calor i les poques pluges han fet en reduir la producció d'aquest fruit i segons el sector enguany no serà una excepció. Toni Ramis, del celler Remanyà de Santa Maria.
Bueno, ha estat una temporada bona, no ha hagut malalties, perquè clar, no ha plogut gens. El que passa que, com els darrers anys, hi ha hagut bastant menys quilos de l'habitual.
Diuen els productors que la qualitat del raïm i del vi segueix sent excepcional en aquesta vinya de Santa Maria, la de Ramanyà, però van produir-ne entre 25 i 28 tones. Una part s'ha recollit aquest dissabte mateix en la barema gegantera que té l'objectiu d'apropar i donar a conèixer als més petits del poble aquest antic ofici.
Els nens disfruten molt i en tota aquesta colla, pues, bueno, això al final li arriba a ser una família.
Estan recollint rem per fer vi.
Padrins, pares, nets, tots som aquí.
Part del raïm recollit aquest dissabte a Can Ramanyà servirà per fer un vi nou dedicat a en Gelat, que és la figura de mulassa, d'una mulassa que forma part de la colla gegantera i que serà homenatjat amb aquest nou vi.
I els pagesos de Vilafranca de Bonany, el Pla de Mallorca, fan balanç de la campanya del meló d'enguany. Diuen que han sortit bons, però que en falten quilos perquè el negoci reti. La temporada no ha estat òptima per la calor i la falta de pluja. Enguany el manco no han fet tant de mal sobre la collita com altres anys corbs i llebres. En una setmana, per cert, s'hi celebrarà la tradicional Fira del Meló.
Així les coses, els comerços vilafranquers de producte fresc que han sobreviscut al pas dels anys ja no poden viure només de vendre melons. El conte Sebastià Jaume, que és hereu de la família i tercera generació del magatzem de Cana Sopeta. I ara hi venen sobrassades, gra i productes agrícoles en aquesta tenda.
Nosaltres que fem els melons regant molt poquet, és difícil fer una bona campanya. Mos fa una primavera que a final d'abril va fer dues tormentes, que tampoc no els hi va bé, llavors s'estira i sol, i sol, i sol. I hi ha veritat que veiem que no ho tolerem tant. Llavors aquí ara ja va ser menys, perquè un està picat, ja no se pot vendre, un està cruat, no se pot vendre, un altre se te podreja antes de vendre-lo. Aquests 3 o 4 anys darrers, bastant d'animals, com que cada vegada menys productors, els animals tots se concentren cap allà mateix, però bé, enguany tampoc no poden donar massa queixes dels animals.
Aquell llistat hi podem afegir encara un producte llanc més amenaçat pel canvi climàtic, les figueres i, sobretot, les varietats autòctones més antigues que veuen minvar any rere any la seva població per la sequera extrema del camp.
Tenim una gran mortandat d'aquestes figueres antigues que tothom tenia com a joies, de diferents castes, que si coll de dama, que si el bacó, però qualcuna d'aquestes més velles que eren les que més estimades, és a dir, perquè estan patint molt i moltes han mort.
És el Valle de Lloret de Vistalegre, Sebastià Mengual, un municipi ben reconegut per la seva tradició envers la figa. Per evitar la seva pèrdua, des de fa any l'Ajuntament fa feina amb l'associació Arcofí per la recuperació del cultiu de la figuera, la conservació de varietats locals i la divulgació d'aquest fruit tan nostrat.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I de la plana cultural vos explicam que la producció del Teatre Principal d'Inca, anomenada Projecte Gàbia, ha estat seleccionada per participar en la Quadrienal de Praga 2027. És l'esdeveniment mundial més gran dedicat a l'escenografia i al disseny de l'espai escènic.
I què és el Projecte Gàbia? Hi ha una proposta en què el violoncel·lista mallorquí Miquel Àngel Aguiló interpreta les 6 suites de Johann Sebastian Bach, mentre dins un cub metraquilat, entren en acció artistes de diferents disciplines, com ara la música, però també la dansa, el circ i les arts visuals, i així modifiquen la peça en cada una de les seves intervencions. Miquel Àngel Rayó, que és el director general del Teatre d'Inca i director artístic de Gavi, explica l'impacte que ha generat fins ara el projecte en el públic.
El públic està molt a prop i està molt compromès amb allò que passa. O sigui, tens l'artista a 2 metres i el cellista també a 1 o 2 metres. Aleshores, l'impacte és molt gran, perquè veus les coses amb una lupa que normalment no tens. O sigui, l'espectacle passa a 4 bandes, diguéssim, l'experiència passa a 4 bandes, i el públic em revolta aquest cub dins el qual està succeint la proposta de cada un dels artistes, no?
Ara que viatjarà a Praga, el projecte Gàbia hi tindrà una versió expositiva només, ja que es durà una maqueta del dispositiu. També fotografies de gran format i projeccions audiovisuals, tot per mostrar el procés creatiu que hi ha darrere del projecte i que es caracteritza per la seva estructura modular i adaptable, és a dir, no es pot considerar, diuen, un espectacle tancat tradicional.
hi ha una part de la intervenció d'aquests artistes que és improvisada. O sigui, tot això és una mena, a la vegada és una mena de joc escènic, per això té una part d'investigació, en el qual jo he jugat a donar com unes regles als artistes que hi participen, i a partir d'aquestes regles internes ells desenvolupen una proposta, sempre seguint la partitura de la música d'en Bach. Aleshores, això ofereix resultats diferents, vull dir, el projecte Gàbia se pot seguir el significant.
I un darrer punt, Ciutadella s'ha convertit aquest dissabte en aparador del Talent Balear amb la 8a edició de Pedra en Viu, una iniciativa del Festival Pedra Viva que dona visibilitat a artistes i creadors de les Illes. A la plaça de la Catedral, al Pla de Sant Joan o al Bastió de Safon han estat algun dels escenaris d'aquesta edició que ha programat 10 propostes. Han tocat les 9, fem ara el repàs dels titulars més destacats. En aquesta hora, Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament. Segons el darrer recompte, 665 es troben en aquesta situació.
Ara es vol